el perquè de tot plegat.
Aviam, falten 12 minuts per arribar a les 9 del matí. A la Pilar, bon dia.
Bon dia.
Amb la Pilar
jo us anava sentint parlant de córrer i de radars i jo estava amb una mena de guerra a cada semàfor.
No corries, no corries.
A cada semàfor, que anàvem de primera en primera. Punyeta,
aviam,
com
hi ha
està
un,
avui?
Hi ha un regidor de Gràcia de Barcelona en Comú que posa més política que mai, més reflexió que mai, més lluita que mai. Jo crec que més reflexió hauria de fer perquè diu que estem analitzant els controls de velocitat al món RQ. Un cop més, no. Jo estic a favor que hi hagin radars i que n'hi hagin molts. I que no hi hagi accidents, i que, però que també hi ha alguns que s'haurien d'estudiar en segons quines zones, i alguns quins són que puguin ser presumibles de fer a feina recaptatòria. Estic dient d'acord, conseller, bon dia.
Totalment d'acord. El radar no és per recaptar, ni ho ha de ser. Ni la funció d'un radar. Millor dit, el millor radar és aquell que no es dispara mai. Que vol dir que està posat en un lloc on hi ha un tram de concentració d'accidents, que l'avisem abans, per tant, el conductor sap que si infringeix el límit de velocitat, que és justificat perquè hi ha una concentració d'accidents, se li dispararà el radar i serà sancionat. I aquest efecte, evidentment, fa que no s'acabi disparant. Aquest és el millor radar.
Aquí que n'hi ha dolents?
Pot haver-hi, en algun cas, posem un exemple, en aquest cas és un radar de l'Ajuntament de Barcelona, però si un entra a Barcelona venint de Martorell i entra, doncs, venim per la B23, per la Diagonal, evidentment, ve amb una velocitat tipus autopista i, de repent, ha de passar a 50. I aquest radar, que és dels que més recapta, és un dels que més recapta de Catalunya, en aquest cas és de l'Ajuntament de Barcelona, evidentment, passar d'una velocitat que ve amb l'inèrcia d'una autopista, entrant en una avinguda que en determinats moments del dia o de la nit no té aquella persona la sensació de repent d'anar a 50. I per què es posa? Per moderar la velocitat quan s'entra al casc urbà. I en aquest cas ho posa l'Ajuntament de Barcelona. Però, evidentment, en algun moment algú pot pensar que és recaptatori, perquè tal com està la Diagonal, diu, bueno, perquè he anat ara a 70, se m'ha disparat el radar, i és molt fàcil anar-hi venint d'una autopista. Per tant, cada un s'hauria d'analitzar.
Però és cert, perdó, que ja està posat... Un moment, em permeteu, sisplau.
Aquest tràfic és un rosari de semàfors que és impossible que corris.
Clar, primer, aquest està col·locat des de fa molt temps.
Molt temps.
En èpoques de Convergència.
I és, senyor Basté, dels que més recapta, molt abans que Convergència governés l'Ajuntament de Barcelona, que està posat aquest radar, és dels que té pràcticament un rècord en recaptació, perquè ve de l'autopista...
I perquè no fan res, si no ho entenc.
Però per què està? És justificat que hi sigui. És per la gent a la que coneix que hi és, modera, perquè és cert que hi ha molts semàfors, però, senyor Carol, moltes vegades els semàfors venen en verd, quan arriba un de l'autopista. No sempre et trobes necessàriament.
A Barcelona ha trobat dos semàfors seguits en verd, és difícil.
A la Diagonal de Barcelona, entrant des de, per entendre'ns, des de Sant Joan d'Espí, venint des de Martorell, és fàcil en alguns moments del dia trobar-te amb els semàfors en verd, i fins i tot jo he arribat a fer en verd una porció llarguíssima de la Diagonal d'entrada.
Ho has d'anar a 50.
Però... aquest és el missatge. Ara, evidentment, un radar no pot ser recaptatori. Si n'hi han de recaptatoris, s'han d'analitzar, però seria de molt dolenta explicació que un radar col·locat en un indret es tragués perquè es digués ara no ha estat ben ubicat i després hi haguessin accidents en aquell indret on abans hi havia hagut un radar.
Això també n'hem
de ser conscients, perquè ens cridaríeu després també a les autoritats de trànsit dient com és que ja hi havia un radar, vostès van treure el radar i ara hi tornen a haver-hi accidents. Aquest també és un debat, sobretot ara que en col·locarem de nous i seran de tram. Aquests han d'estar molt ben ubicats en llocs on clarament queda justificat. Però, de fet, si el conductor va a la velocitat que marca la senyal, el radar no es dispararà mai, i hi ha fins i tot un marge d'error sempre en els cinemòmetres per adequar a que en algun moment doncs, algú pugui tenir aquesta franja, que és una franja que es respecta i només es multa a partir de que es sobrepassa aquest marge d'error, que és d'un 8% normalment.
Anirem amb més tendència cap a la mitjana europea, que és col·locar més radars?
Com? Som dels països en què estem baixant més. Catalunya està fent una baixada espectacular amb accidents de trànsit. Jo vull recordar que hem començat l'any molt malament, perquè aquest any el vam començar amb l'accident històric amb més víctimes que hem tingut des de que Catalunya tenim les competències de trànsit, que és Freginals, amb 13 noies que van morir. al cap de 15 dies 7 persones van morir a Pont de Molins. Per tant, hem començat l'any molt malament amb 20 persones mortes en dos accidents múltiples. Malgrat això, en aquest moment, si comparem les xifres a data d'avui de novembre del 2016, en la mateixa data de novembre de l'any passat, portem quasi un 16% menys de morts en relació a l'any passat. I un 40% menys de morts en relació a la mateixa data de l'any 2010. Nosaltres ens hem proposat que l'any 2020 a Catalunya, en relació al 2010, que ja va ser un any amb un descens global, perquè portaven molts anys de baixada, que en 10 anys baixéssim a la meitat els accidents de trànsit. Anem en la línia correcta.
Val, llavors, però li pregunto, hi haurà més... La idea és que...
Hi haurà més radars per tram, perquè el que no és modern en aquest moment és incrementar els radars per punt. Els radars per punt generen l'efecte de que vas corrent, s'anuncia el radar i de cop frenes perquè saps que ja hi haurà un radar i té aquest efecte de no vull que em multin. El radar per tram, a nivell europeu i mundial, els països més avançats, són aquells que tendeixen a incorporar a cada conductor la necessitat de moderar la velocitat perquè sap que no és un punt concret. Sap que durant un tram es mesurarà la mitjana. Si has entrat en aquell tram a tal minut i surts a tal altre, vol dir que has superat al llarg d'aquell tram la mitjana permesa i rebràs una multa. Això provoca que el conductor acabi interioritzant que ha de moderar la velocitat. Nosaltres som un país encara en què tenim tendència, encara avui, ahir hi havia uns reportatges de les costes de Garraf, la gent que fa aposta, a veure qui arriba abans a Castelldefels, a veure si aquest que diuen a Madrid, el factor alarde, he anat de Madrid a Barcelona i m'ho he fet en 4 hores i tal. Escolta, tu ets un inconscient, ets un irresponsable, no respectes els altres. I era el Dia Mundial de les Víctimes de Trànsit. Vaig estar amb totes les associacions. I la veritat, amb els actes que vaig compartir amb elles, agraeixen que s'impulsin mesures pel trànsit, però tothom reconeix que queda molta feina a fer. Una dada que ens fa esgarrifar a tots. Quan una persona mor al volant, se li fa l'autòpsia. Hagi sigut ell el causant de l'accident o n'hagi estat la víctima perquè un tercer se li ha tirat a sobre. Si un es mor al volant, se li fa l'autòpsia. Doncs quasi el 50% a Catalunya l'any passat de persones que van morir o havien consumit més alcohol del permès o estaven sota els efectes de drogues, estupefaents o psicofàrmacs. Què vull dir? Que ens queda encara molta...
Bueno, i ara amb l'invent del mòbil, l'invent antic ja, del mòbil, déu-n'hi-do. Perquè...
Sí, perquè el mòbil té dos components. Un de bo, que ens ajuda, i les noves tecnologies ajudaran a conduir millor a tothom. Però n'hi ha un altre, que és que les noves tecnologies ens introdueixen també a vegades factors de distracció. Quan ens trobem que parats en un semàfor, aprofitem per mirar el mòbil, per veure si ens ha entrat un WhatsApp, i quan encara està vermell el comences a contestar, i després l'estàs contestant, potser en aquell moment està passant un vianant i l'acabes atropellant per aquesta distracció. Segueixen en aquest moment a Catalunya les distraccions sent la primera causa de morts a les carreteres. I aquí hi ha una feina a fer. Crec que hem d'interioritzar una nova cultura de no anar a l'instant a contestar, sinó ser conscients que segurament aquella trucada, aquell WhatsApp, pot esperar que arribem a destí per bé de tothom.
Val. Sobre el tema aquest, faig una última pregunta. Reclamo una veritat. Si algú ha de fer sobre el tema que ens ocupa, alguna pregunta també sobre el tema de radars i també la màxima brevetat al conseller que pugui. Hi ha una... Clar, aquí demanem als ciutadans que frenin, demanem als ciutadans que siguin conscients dels perills, però en canvi les potències dels cotxes cada vegada són més bèsties, és a dir, la velocitat màxima és 120 i això no seria millor posats a fer que hi haguessin radars però que es pogués augmentar un pèl més el límit de velocitat, tenint en compte que a més tens un problema, que és que el cotxe hi ha 120, si pots anar, però és que ja marca en alguns cotxes 220 i 240.
Segurament, jo fa molts anys que em dedico a les polítiques de trànsit, perquè abans de ser conseller d'Interior, doncs, m'hi havia dedicat molt al Congrés dels Diputats, a la Comissió de Seguretat Viària, i vam fer molta feina. Jo era partidari, inicialment, de que, per exemple, en determinats trams d'autopista, el límit que ara està 120, pel tipus d'autopista, per la poca intensitat de trànsit que hi ha, es pogués augmentar a 130 perquè la llei, que així es vam aprovar, ho permet. Li he de dir que he canviat d'opinió. Jo que pensava això, i ho he defensat, i fins i tot vaig fer algun article defensant aquesta possibilitat, crec que en aquests moments el missatge que es podria percebre és que d'alguna manera s'està incitant a que es pot córrer més. I com que veig les xifres, parlo amb les associacions de víctimes i tinc una imatge com a conseller més global ara de la que tenia abans de tots els factors que influencien en la conducta del conductor, tinc la sensació que en aquest moment, malgrat que estaria justificat en determinats trams passar 130, no seria un missatge ben rebut pel conjunt de persones que agafen el volant. I davant d'aquest risc, tampoc crec que sigui ara necessari augmentar el límit perquè ens podríem trobar... El que sí que és cert és que els límits han de ser congruents. No hi ha res pitjor que trobar-te amb un límit que ningú entengui per absurd. Perquè no únicament provoca que la gent sigui multada perquè no el respecta. Els límits han de ser creïbles. I quan un veu...
Jo em queixo que els cotxes cada vegada es fan més potència i llavors, clar, com que es fan cada
aquí,
més potència... Jo recordo
aquí,
quan
llogaves
un
món,
cotxe fa molts anys, te'l donaven, les companyies de lloguers de cotxes te'l donaven trucat, te'l donaven ja que no podies apretar més de 120.
Aquí hi ha tot el món,
Sí, sí, d'acord.
Hi ha tot el món els límits de velocitat.
Però, per exemple, a Alemanya els límits de velocitat són més amples, no tinc entès?
Sí, però... També és cert que estan rectificant aquesta política de límits més amplis. És un debat obert, repeteixo, jo no sóc des d'aquest punt de vista, ho he defensat públicament que es pogués pujar a 130, i en canvi ara crec que el missatge que es donaria podria ser mal interpretat en alguns àmbits.
Sí, els trams lliures han anat desapareixent.
Jo convidaria moltes persones que ens escolten i que malauradament han patit un accident de trànsit,
sí,
la visió que es té de la situació abans o després d'haver patit un accident és radical. Ahir mateix hi ha un noi que es diu Jordi, que a més havia és mosso d'esquadra, i va amb cadira de rodes per culpa d'una imprudència seva. I com explica per què va ser imprudent i el que això li ha comportat, són missatges molt potents quan estàs en contacte amb les víctimes, i el que s'ha de fer quan parles amb elles és no baixar la guàrdia mai. No baixar la guàrdia perquè segueix sent una realitat, que masses persones moren a la carretera, malgrat que aquest any portem aquest descens, se n'han mort 131. I per tant, són 131 famílies,
sí.
I més de 700 ferits greus, que són persones, a vegades, que vas a la Goodman, que hi he anat sovint, i veus la realitat de persones que diuen la vida em va canviar perquè és dos segons en què em vaig distreure. Doncs aquest missatge jo sí que també vull que arreli a la societat.
Sobre el tema, pregunta, perquè vull passar al tema, un altre, que jo crec que és el tema del jihadisme.
L'altre dia, a la Tecnon, amb tot de metges, van anar pilots d'Iberia. Els procediments exhaustius de l'aviació són el millor que hi ha. És a dir, no hi ha una altra professió on els procediments de seguretat siguin més exhaustius. La major part de pilots d'aviació comercial que moren en accident de cotxe. Per tant, és a dir, si quan pugéssim a un automòbil tinguéssim la mentalitat que té un senyor quan s'asseu a un avió per portar un avió, si tinguéssim clar que és el perill més gran que correm habitualment en l'existència, hauríem de seure'ns en un cotxe amb una altra mentalitat.
Totalment d'acord. Senyor Cerdà, vostè que ha anat molt a Madrid, i va, i jo també hi he anat molt. La manera més perillosa d'anar-hi no és en avió. I la gent, quan puja a un avió, té un cert sentiment encara molts de compte a veure què em passarà.
Res.
I no el tenen quan entren en un cotxe que és...
infinitament més.
Hi ha hagut molts de morts de persones anant de Barcelona a Madrid en cotxe. En avió... La prova de Mari Sant Pere sí que li va agafar un atac de cor dalt de l'avió, però no va ser per una causa d'aviació, per entendre'ns, però no hi ha casos de... Per sort,
Això que diu la gent de dir, he anat a Barcelona a Blanes i no me n'he enterat. Està
malament,
pensant en una altra cosa.
Malament. El que vol dir que no hi ha posat consciència, que en el fons no està respectant els altres.
Sí.
Perquè això comporta al final que acabes emportar-te una persona innocent i que pateix les conseqüències després tota una família.
Sí, Joan.
Deixa'm li fer una... Jo estic d'acord amb el seu discurs, I estarem tots d'acord amb que tot el que es faci per evitar un accident i la salut de la gent és lo fonamental. Però deixi'm només fer-li una pregunta. És veritat o és una llegenda urbana que en els ajuntaments hi ha empreses de radars que instal·len radars i es reparteixen la recaptació amb l'Ajuntament?
No és veritat. I si consta algun cas d'una empresa que reparteixi la recaptació, que se'ns digui, perquè tenim mecanismes de control públic necessaris perquè les coses es facin bé. Quan una cosa no es fa bé, que es denunciï. Això també és un missatge que hem de començar. Aquesta... Hi ha una llegenda que diu, no, doncs si una cosa està mal feta, que es denunciï, i s'investigarà, evidentment, però el que és cert és que molts d'aquests, aquesta recaptació que avui publica amb un reportatge ben fet per part del diari Ara, inclou també radars municipals, o sigui, no és només els radars del Servei Català de Trànsit, i evidentment hi ha molts municipis que també dins del seu casc urbà, per moderar aquesta continuada doncs proliferació d'accidents, han anat posant radars en punts estratègics que ells consideren que són necessaris perquè hi ha accidents.
Vols pilar o no?
No, només volia fer més que una pregunta, una reflexió, i és que tot aquest discurs del conseller, que jo comparteixo absolutament, penetra molt poc en el sector joves, on hi tenim una tassa d'accidents molt importants, que en canvi tenen missatges molt poderosos estil Fast and Furious. És a dir, hi ha tota una indústria cinematogràfica i cultural que els anima, vinga, va, ets el jove guerrer de la carretera, de l'asfalt, el que corre més, el que salta, el que tal. Totes les imatges, tots els inputs que venen i que van radiant tant des de jocs d'internet com des de pel·lícules, etc., tenen a veure amb l'heroisme de la velocitat. I no sé si podem contrastar bé, especialment en el sector jove, que a més és el que surt de festa, el que veu, el que
i
tal...
els nois, sobretot.
Sí, exactament. Si podem contrastar bé aquest discurs, que jo compro al 100%, amb tot un missatge global que avanci en línia contrària.
Evidentment, jo ara que em veig amb juntes locals de seguretat i rebo molts alcaldes, molts estan preocupats, Pilar, pel tema del botellón.
Clar,
el botellón que... com a cultura fàcil de l'esbarjo, en el sentit, anem consumint alcohol i és una manera de que acabarem la nit animats.
És terrible.
Això després té una conseqüència molt difícil quan algú d'ells després condueix. S'ha fet aquesta proposta, que a vegades és reeixida i a vegades no, del conductor alternatiu, que els mateixos joves que surten decideixen que un d'ells no veurà, que és el que aquell vespre conduirà el cotxe.
Conseller, deixa'm afegir un element, perquè com que tinc filla adolescent i amigues de filla adolescent, no estic vivint molt a prop, i estic parlant d'aquest primer, l'alcohol ha començat molt més jove que abans. Estem parlant de 15 anys, de 16. Segona, en lloc d'entrar amb la típica copeta de cava, no, per desinhibir-se, van directes a vodkes i a rons i a xupitos famosos, que els deixen destrossades.
I botellón al carrer.
Que no saben ni el que fan.
Públic pels veïns.
No saben ni el que fan, i aleshores tot això ja va sumant, no? Per això jo deia que no sé com podem penetrar en aquesta franja, que justament no és la que ens escolta gaire, ni la que va a les prevencions de la televisió, perquè a vegades no veu ni la televisió, que va per altres canals, on tot va en direcció contrària. És la suma de joventut, alcohol i velocitat, no?
Aviam, són les 9 i 6 minuts. Em permet canviar de tema després de parlar dels radars i de... que és un tema que li asseguro que per les xarxes això ara està, que ja n'hi explico, gent a favor i gent en contra, però hi ha un tema que m'agradaria parlar amb vostè, que és molt recurrent i que hem de parlar sistemàticament cada vegada que ve el conseller d'Interior aquí i poder-li preguntar. Hi ha perill d'atemptat en aquests moments a Catalunya, conseller?
Evident, estem a un nivell 4/5, que vol dir de màxima alerta, i aquest nivell ens obliga a tots a una important situació d'alerta. D'alerta en el sentit de que, per exemple, a la ciutat de Barcelona, on estem ara, un 40% del patrullatge que fa el cos de Mossos d'Esquadra el dedica al Pla Operatiu Específic Antiterrorista.
40%?
Un 40%. Això, evidentment, ens resta hores de dedicar-hi en altres àmbits, però és que és absolutament necessari. Pensem que el terrorisme jihadista, els darrers anys, molt centrat en Daesh, en Estat Islàmic, per sort, està perdent el conflicte bèl·lic en el territori. Té una base territorial Daesh. Però és cert també que en la mesura en què en ciutats com Mosul i en tantes altres estan perdent posicions, hi ha persones molt radicalitzades que havien sigut desplaçats per anar a combatre en el mateix territori, que estan molt radicalitzats, que estan perdent el conflicte bèl·lic, però que tornen o poden tornar. La majoria dels desplaçats per combatre estan a França i tornen a França. Nosaltres, Catalunya, som frontera amb França. I hem d'estar absolutament amatents a aquests retornats que ara venen i que, com que no poden tenir avantatge en el territori, intentaran crear situacions de terror i possibles atemptats en el nostre territori. I, per tant, hem de tenir la màxima col·laboració, que flueixin les dades, tenir tota la informació, i per això jo vaig anar de seguida a trobar-me amb el nou ministre de l'Interior per reclamar-li, no com una queixa, sinó com una contribució a la seguretat de tots, no com una queixa. És a dir, tenim un article a l'Estatut, que és el 164, aprovat per les Corts Generals, votat pel poble de Catalunya, i no escapçat ni una coma pel Tribunal Constitucional, que ni el va tocar, i que no s'està complint al 100%. Aquest article ens obliga, a que els Mossos d'Esquadra, com a policia coesa a Catalunya i amb competències de terrorisme que les tenim, obliga els Mossos d'Esquadra a poder estar presents amb els grups internacionals que es tracta de terrorisme. I no hi som. L'Estat hi va i no s'emporta els Mossos d'Esquadra. I aquí és una assignatura pendent com compartir totes les bases de dades. Hi ha com un fre de mà posat a que els Mossos puguin tenir accés directe al DNI, al registre de vehicles.
Considera que amb el nou ministre això va tirar endavant o no?
Jo el que vaig fer és traslladar-li, i li vaig donar fins i tot doncs, una còpia de l'article 164 de l'Estatut, que és una norma estatal, no és una norma únicament catalana, sinó que és una norma del conjunt de l'Estat, que la van aprovar les Corts Generals i que ens obliga a tots. I que, per tant, aquesta Junta de Seguretat, ell em va mostrar la millor de les predisposicions i que s'estudiaria el tema. Jo sóc conseller des del 22 de juny de l'any 2015, el mateix mes de juny ja reclamava que reunís la Junta de Seguretat. Perquè que no té massa sentit...
I què li deia en aquella ocasió?
Es va estar fent un intercanvi d'ordres del dia, possibles per la reunió, i el que ens vam trobar és que després, com que el govern de l'Estat va entrar en funcions, a mi per carta, el ministre Fernández Díaz, el que em va contestar és que els seus serveis jurídics, els seus, consideraven que en un govern en funcions no es podia reunir ni agafar acords la Junta de Seguretat.
Però això no és una barbaritat?
Dic, no, és
una
barbaritat. Això és el que...
Ja, dic que és una barbaritat perquè estem parlant de la seguretat d'un estat i la seguretat d'un país, la seguretat d'una ciutat, la seguretat de tot. És a dir...
La seguretat no està en funcions.
No està en funcions. Correcte, Màrius, bravo.
Això és el que jo vaig traslladar i crec que és una frase que, a més, vaig dir en el seu moment. El que no ens podíem permetre és que la que el govern deixava d'estar en funcions, fos qui fos el ministre, jo tenia l'obligació... Obligació per la responsabilitat que tenim com a responsables d'Interior de fer-li saber quan abans que això és una urgència. I és una urgència que, si m'ho permeten, sí, el Parlament de Catalunya ha fet seva i ens insta com a govern a que es convoqui a la Junta de Seguretat. I, per tant, tot allò que preveu l'Estatut s'ha de complir. Vull posar de relleu que l'última es va reunir el març farà 8 anys i que es va crear un grup de treball ja llavors, perquè ja estava aprovat l'Estatut fa quasi 8 anys. I el que es va aprovar llavors era que es feia un grup ja per implementar la presència dels Mossos en l'àmbit internacional. Clar, ni hi és ni se l'espera.
És difícil d'entendre que hi hagi rivalitats polítiques o policials en un moment com aquest. Un moment. Sí. Xavier, ho dic perquè, per exemple, ens ha passat durant molts anys, jo li parlo com a ciutadà moltes vegades, que va haver un moment que ja entrava en aquella dinàmica de... Quan hi havia tot el terrorisme d'ETA, es parlava de, bueno, s'han detingut, de matinada, en aquest poble, ja anava, la nave va, sabíem. Ahir, per exemple, es vam despertar amb una notícia que, a mi, la veritat, per molt que ho puguem dir i que se'ns perdi moltes vegades en uns titulars petits, és molt contundent, que és que hi havia un ciutadà a Osona, a Roda de Ter, que estava sent captat, crec que era la paraula.
Sí, Mossos d'Esquadra l'havia investigat, l'havia detectat, ho va judicialitzar davant de l'Audiència Nacional. Per tant, és una bona notícia. Vol dir que sobre una persona que estava realment doncs, tenint una activitat intensa a la xarxa, es va detectar, es va identificar i es va posar en coneixement de l'autoritat judicial. Quan es fa, també el CNP havia, el Cos Nacional de Policia també havia detectat la mateixa persona i una altra a Madrid. I doncs, com que ja havien iniciat la investigació, es va considerar, es va fer una reunió operativa entre la gent de la Comissaria General d'Informació de Mossos d'Esquadra i els del CNP, i van decidir que fos el CNP que continuaria, perquè el que no pot ser és que sobre una mateixa persona un dia es poguessin trobar que el van a detenir dos cossos policials, un en una hora i l'altre en una altra.
Però, ha
d'haver-hi una certa coordinació.
Només una cosa. El procés de desconnexió, el dia que possiblement l'estiu que ve ja serem independents, com diuen els líders polítics de Catalunya, no deu contribuir a aquesta coordinació.
Ai, pregunto. Per favor, no.
El senyor Homs diu que l'estiu que ve serem independents.
Ai, Xavier, jo
hauria de pensar...
Hi ha molts estats independents i tots col·laboren policialment en la lluita contra el jihadisme. De què
dic,
parles?
Dic que
home,
no deu contribuir
per favor,
a...
El problema, l'únic que s'ha
d'encontrar... El que està dient el Xavier és que no agafi el sector, diguem-ho, de l'estat i digui, escolta, no volen ser independents.
Jordi, escolta'm, el que ha passat durant aquests darrers anys, i diguem-ho clar, ha estat d'una irresponsabilitat per part del Ministeri d'Interior flagrant, perquè hi ha hagut sempre sempre la voluntat, i aquest tema en sé una mica, hi ha hagut sempre la voluntat des de Catalunya, sempre, de coordinar tota la informació i totes les dades en la lluita contra el jihadisme. Clar. I de no fer amb això política.
M'ensenya un paper, perdona, Pilar.
I què va fer Fernández Díaz? Home, si va posar en perill fins i tot alguna operació. Parlem clar.
Un paper de la pàgina 3, pàgina internacional de La Vanguardia, del 27 d'octubre del 2016, ja fa res, la Unió Europea té fitxats 65.000 jihadistes.
Avui Europa diu 80.000.
Avui Europol diu 80.000, em sembla que és el periòdic.
No sabem exactament.
D'aquests tenim idea, quants podrien estar operant a Catalunya?
En aquest moment hem de ser prudents amb les dades, perquè tenim xifres dels que s'han desplaçat, els que han tornat estan tots ells vigilats, els que tenim constància que hagin tornat, però hem de ser sempre prudents amb les xifres. Però la consciència que hem de tenir és que d'aquests 65.000, i els quasi 6.000 retornats, pràcticament la meitat estan a França. I francès aquí al costat. I amb una permeabilitat, evidentment, i amb un flux. Catalunya és terra d'acollida i terra que rep milers i milions de visitants cada any, per sort, perquè vol dir que som un país atractiu. I si m'ho permet, senyor Basté, vol dir que hi ha una percepció de seguretat. Ningú vol anar a un lloc on percebi que la seva seguretat està amenaçada. Aquest estàndard de seguretat que tenim, aquest país d'acollida que hem de seguir sent, però hem de ser conscients que com mai, jo exigeixo que si hi ha una dada a nivell europeu que diu algun aspecte d'algun ciutadà que podem tenir a Catalunya, se'ns digui de seguida els Mossos d'Esquadra. Ho exigeixo, però no per mi, pel Consell Interior, ni pel cos de Mossos d'Esquadra.
Però si els països europeus no es brinden, perdoni, conseller, els països europeus, tota la informació entre ells, no se la brinden.
Ara per sí, això, aquest tema ara sí, ara
deu fer 4 dies.
No. Hi ha molts fluxos d'informació en aquests moments.
Ara s'està el nou comissari de seguretat, que es va anomenar aquest any, Julian King, a nivell de Comissió Europea.
Fa un quart d'hora,
doncs.
Instant,
fa un quart d'hora.
Sí.
Però està instant a que la informació flueixi. I llavors és quan jo aixeco la mà i dic, doncs si flueixi, vol dir que flueixi també cap als Mossos d'Esquadra. I un argument molt important. Fa pocs mesos, Europol ha canviat el seu reglament. I en el nou reglament d'Europol, per primer cop, especifica que hi pot haver una relació directa entre Europol i policies que ells diuen que no tenen l'àmbit estatal, segons la terminologia d'Europol,
sí.
Però que amb l'autorització del respectiu estat, diu, pot ser bo que qui porta les investigacions en un territori tingui aquest contacte directe.
Puc fer una pregunta?
I per últim, jo porto sempre l'article 164, i el 164 diu, la Generalitat, d'acord amb l'Estat, ha de ser present, no pot ser present,
ha de
ser present en els grups de treball i de col·laboració amb les policies d'altres països en què participi l'Estat. Ha de ser present.
Però és que, jo crec que són raons...
I aquest article fa mesos, anys, que està...
Màrius Carol i Pilar Rola. Màrius.
Primer, jo crec que hi ha una dada que val la pena dir, i és que, per exemple, els jutges de l'Audiència Nacional reconeixen l'efectivitat i la vàlua de la policia catalana. Que aquesta és una primera dada.
Són molt bons.
Perquè hi ha una feina de molts anys. Jo l'he sentit dir, fins i tot agafo un nom d'una persona que ja no és jutge de l'Audiència, Baltasar Garzón, que feia uns elogis extraordinaris de la policia catalana, en el sentit de que està molt ben treballat i des de fa molts anys aquesta qüestió. Però en la línia del que deia, quan es fan aquests mapes dels llocs on es concentra el major perill de brots jihadistes, es veu Ceuta i Melilla, que té tota la raó de ser, entre altres coses, perquè fins i tot està en un altre continent, i després apareix Catalunya. Els elements pels quals apareix Catalunya, què és? Una, ja ho ha dit vostè, la proximitat. L'altra, suposo, perquè hi ha una comunitat musulmana molt gran. És a dir, no, això no vol dir que la comunitat musulmana estigui sota perill. Sí que vol dir que els jihadistes tots són musulmans, amb la qual cosa és lògic que sortin de...
Les principals víctimes del jihadisme són musulmans.
Són ells mateixos, sens dubte.
I després una altra greu, cosa que és molt important. Una greu estigmatització si la gent veiés el món musulmà com un món terrorista. Evidentment, per això, tots els terroristes jihadistes són salafistes, i tots els salafistes són musulmans. Però això no vol dir ni que tots els musulmans o tots els salafistes siguin jihadistes. Per tant, hem d'anar molt en compte també amb l'apreciació, perquè necessitem, Catalunya, que hem sigut una societat i som d'acollida i evidentment conviuen moltes persones en el nostre territori,
però no estigmatitzar-los,
és evident que cal, per exemple, exercir un control sobre els imams i no cal fer-ho amb els bisbes catalans, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, però s'ha de ser una mica conscient de que aquí hi ha la comunitat més important. Hi ha un control dels imams? Sí. Com s'està treballant aquest tema? Perquè jo crec que això és molt important. Això també t'ho diuen experts en terrorisme, que de cop i volta, amb alguna població catalana, apareix un imam que comença a fer un discurs... fem un genèric.
Faré el mapa.
Que comencen a fer un discurs diferent i canvia el paisatge d'aquesta localitat.
Està radicalitzant.
I la gent de cop i volta apareix musulmans que abans anaven descoberts o, vull dir, amb poca presència al carrer que sorprengués, i de cop i volta, carai, veus que les dones que gairebé desapareixen del carrer o van tapades de dalt i avall. Com es porta a terme això? Suposo que es deu treballar amb les pròpies comunitats musulmanes.
Això amb tota la discreció necessària, perquè són dades sensibles, però és evident que quan estic parlant dels quasi 800 punts d'interès policial, entre ells també hi han aquells àmbits on es pot produir amb més facilitat una radicalització. Hi ha els programes específics de detecció de la radicalització que estan donant molt bons resultats a nivell de Mossos d'Esquadra, i s'està fent una feina discreta, serena, però hi és. I aquest any, per exemple, en aquest curs escolar, s'ha començat el PRODERAI, que és aquest procés de detecció del radicalisme en l'àmbit de les escoles, i saber exactament com detectar una persona en l'àmbit escolar que s'està radicalitzant, o saber a través d'algun comentari que la seva família s'està radicalitzant. I hi ha feines i avenços que no es veuen, que no sempre poden fer-se amb llum i taquígrafs, perquè aquestes feines requereixen de serenitat, de discreció, però de feina efectiva que es fa, i sobretot, i insisteixo un cop més, de fer fluir molt la informació sempre. Aquí això és bàsic, tenir informació que flueixi i que puguis estar-hi amatent.
S'estan radicalitzant cada vegada més joves.
S'estan radicalitzant cada vegada més joves, no aquí, sinó en el conjunt d'Europa i del món occidental. Tant és així que si miréssim ara els darrers atemptats greus a Europa, la implicació de persones pràcticament menors d'edat o de 18-19 anys és altíssima com a autors.
El món millor, no, suposo?
El món millor, i sobretot l'atractiu que s'ha pogut fer molt bé d'Eix, Estat Islàmic, que s'ha pogut fer molt bé una potència a la xarxa, de fer un missatge atractiu a la xarxa i de donar a gent que a vegades doncs pot tenir la vida més desestructurada o que pot tenir una crisi interna, de trobar en aquest àmbit un relat atractiu, que no ho és, però que en aquell moment la seva implicació, el seu poder propagandístic, ho han fet des d'aquest punt de vista amb persones molt professionals que han sigut difondre uns missatges que han calat i han calat en gent jove, i evidentment per això s'hi ha d'estar tan a sobre.
Una pregunta a la Pilar, que val també pel conseller, que és, em diu, bueno, a les xarxes, perquè hem tingut una presència a les xarxes i tal, bueno, no es pot fer res per tenir el control de les xarxes en aquest aspecte?
Jo és que penso que estem allò mirant el detall i no mirant el global. Per exemple, per posar el darrer tema que esteu tractant, els executors són més joves, però no ho són els ideòlegs. I un dels grans problemes que tenim... És a dir, ho dic així ràpid, perquè a la forma del TEDx, diguem, vaig estar l'altre dia al TEDx de Reus i en 18 minuts em demanaven que resumís aquest tema que és tan complex, però a vegades va bé per anar ràpid, no? I ho faig en forma de tres reflexions ràpides i una pregunta probablement impossible, però que te la faré. La reflexió ràpida és, sens dubte, l'islam no és el problema és la ideologia, com Alemanya no era el problema era el nazisme i etc. Ho tenim clar. Ara bé, sí que és un problema una xarxa civil musulmana que decideix que aquest és un tema que pot tolerar, fins i tot protegir, encara que no faci res. I això és els barris, per exemple, de Brussel·les, on durant un any els assassins de París havien viscut tranquil·lament. Jo crec que el conseller coneix perfectament que estem tenint en aquests moments xarxes ciutadanes de protecció, el que se'n diuen els barris jihad, en els quals molt probablement la immensa majoria de la gent mai no anirà a matar ningú, però no té cap problema en que en el seu entorn hi hagin els herois de la jihad venerats, prestigiats i protegits. I aquesta xarxa no té a veure només amb l'èpica o amb la joventut, té a veure amb una cultura profunda d'odi a la democràcia que es va instal·lant a l'interior de la democràcia. Per tant, el conseller lídia, lluita amb un tema que té molts caps, moltes branques i moltes dificultats, perquè una és clara, el noi que va i executa un assassinat, però l'altra és tota la xarxa aquí al darrere. El segon element ràpid era, en la línia que comentava el Màrius, el canvi de fesomia. En 10 anys ens ha canviat la fesomia de les poblacions musulmanes perquè ha arribat massivament imams wahhabistes. I això està absolutament vinculat. O sigui, en un barri en el qual hi havia una relació entre la comunitat i el món musulmà perfectament extraordinària i on la gent vivia la seva cultura musulmana sense cap, diguem-ne, conflicte o conflictivització, de sobte apareix el típic imam salafista carregat de dinerets i de dòlars que generalment en vena de les dictadures amigues del petrodòlar i canvia la fesomia i allà on no hi havia, escolta, podem viure tots els pobles, jo ho he viscut des de la gran ciutat fins a pobles tan petits, per posar l'exemple mostrat meu, no? A cada que s'ha canviat la fesomia en 2 anys, és a dir, per què? Pues perquè de sobte l'imam de Roses, que el coneixem i el tenim molt a la llisteta, ha anat allò enviant el seu verí, i ho dic en aquests termes, el seu verí ideològic per tota la comarca. I com això podríem anar fent el mapa de tota Catalunya. Per tant, el tema és molt gros. I ara vaig a la pregunta complicada, perquè és probable que el conseller no me la pugui respondre, però jo la vull posar. Barcelona ha esdevingut un dels centres d'espionatge internacional més importants del món, punt 1. Segona, per tant, jo la poso com a pregunta i la deixo. Per tant, podem dir que en aquests moments Barcelona és Casablanca, o si sembla? Segona cosa, aquesta gent que no existeix a Barcelona però que sembla que hi és, col·labora amb la Generalitat de Catalunya? I, bueno, amb la Generalitat vull dir amb els Mossos, i amb els serveis d'intel·ligència. I tercera, al final, algunes de les caigudes que s'han produït a Catalunya tenen a veure amb la informació d'alguns espies internacionals? I ara em diràs, no responc a res.
No, jo, parlant d'espionatge, he de ser absolutament prudent i ho seré. Ara, el que sí que és cert és que, per exemple, des dels serveis d'intel·ligència de l'Estat hi pot haver hagut una certa informació de què feien alguns serveis d'intel·ligència en determinats moments, si es podien o no dirigir a investigar coses que no eren pròpiament de terrorisme, però en l'àmbit del que és la investigació del terrorisme hi ha una bona col·laboració amb els Mossos.
Jo com a mínim conec una caiguda gràcies a
Mossad. I així m'ho diuen els comandaments policials. I en quant a la ciutat de Barcelona, més enllà de si aquí és una capital de l'espionatge a nivell de detectar possibles terroristes jihadistes, sí que és cert que Barcelona ha aparegut en determinades publicacions propagandístiques junt amb altres ciutats emblemàtiques de l'Europa
Occidental. La Sagrada Família, la portada de la revista de l'Estat Islàmic.
La Sagrada Família doncs, apareix junt doncs, amb propaganda jihadista, en què es pot veure doncs, la Torre de Pisa, o es pot veure el Big Ben, o es pot veure l'Opera House de Sydney, i apareix, o la Porta de Brandenburg. I, per tant, què vull dir? Que això hi és, però tampoc hem de pensar que és cert que la Sagrada Família és un monument emblemàtic. No és tant perquè sigui un objectiu la Sagrada Família, sinó que és un missatge que es vol donar de... són objectius l'Europa Occidental, el món occidental, ara per tant apareixen aquestes publicacions i per tant hem de ser al màxim atents sempre a qualsevol indici que ens pugui comportar doncs una situació d'alerta, i això és el que estem fent.
Tenia moltes preguntes, perdoni, conseller, moltes preguntes per fer-li, ja ha marxat ja. O sigui que, però hi ha un oient que m'ha fet arribar una imatge, que és un gran debat, que no l'obrirem ara aquí, que és un anunci de publicitat que va aparèixer a Tarragona aquests últims dies, un anunci de publicitat que és un vers del Corà. Només és un vers del Corà. Ignoro qui de ser la publicitat que hi havia, perquè no... És un vers del Corà, ell és Allah, el vostre senyor, i no hi ha cap altre Déu més que ell, l'únic, ell ha creat totes les coses, serviu-li, adoreu-lo, i ell és qui és curat de tot. Hi ha gent que ha preguntat a l'Ajuntament de Tarragona de qui és aquesta publicitat, perquè hi ha aquesta publicitat, és un vers del Corà, I l'Ajuntament de Tarragona va contestar també a través de la xarxa que no podíem parlar-ne encara d'aquest... Això no és, evidentment, que no estem parlant de res ni legal, ni res.
Res, no, no. Tota actuació sempre és investigada pels serveis d'informació, però això en si no és un vers que atenti cap a la incitació de produir atemptats, ni molt menys. És un vers de reafirmació d'una creença religiosa que és respectable, evidentment, i que, per tant...
Però ho dic, doncs, ho dic perquè hi ha molta gent que ja que has creat aquesta xarxa ja d'opinió sobre aquest... Potser és una manera també de captar-se, òbviament, el que voldrà l'empresa que ha posat aquest anunci, especialment captar l'atenció, cosa que ha aconseguit. Abans de marxar...
El que passa és que és l'Akbar, vull dir que el que estàs dient...
Sí.
No, és la llibertat d'expressió i llibertat religiosa, segur, perquè qualsevol religió et surt i diu... Jo he vist anuncis als autobusos dient Jesús és el no sé què...
Ara bé, Espíritu Santo...
Exactament, per tant és inapel·lable que això...
Ara,
sí que és veritat que recorda el crit, diguem-ne, és això, el versicle aquest és a l'Akbar, vull dir, i clar, et maten amb l'Akbar, amb la qual té connotacions la cosa.
Em deixareu que l'última pregunta que li faré al conseller, tant la Pilar Rahola com el Màrius Carol com el Joan López
no.
de Cerdà, no entri a la resposta ni a escoltar-la, ni tan sols a respondre el que he dit fa uns moments a TV3,
ai,
el diputat de la CUP Benet Salellas respecte al conseller d'Interior i el paper dels Mossos en la detenció de l'alcaldessa de Berga.
Oh.
Anem a escoltar el que deia fa uns moments a TV3 Benet Salellas.
Jordi Jané representa d'alguna manera, jo crec, una de les rèmores, no, d'aquella antiga convergència clarament autonomista. Jo crec que és de les peces més autonomistes que hi ha en el govern de Carles Puigdemont. I no està fent res per deixar Mossos d'Esquadra al marge. I pensem que aquí s'hi pot posar molta imaginació sempre que hi hagi voluntat política. Quan no hi ha voluntat política, el que acaba passant és que qui ens ve a aplicar la repressió judicial espanyola és el cos de Mossos d'Esquadra.
9:45, conseller.
Jo, evidentment, a un diputat al Parlament l'he de respectar sempre perquè represento una part de la ciutadania i, per tant, els meus respectes. La no coincidència, perquè, si m'ho permeten, i aquí m'hi vull estendre una mica, d'acord, perquè crec que és necessari. Els Mossos d'Esquadra, com a policia de Catalunya, és policia judicial també. I quan reben un manament judicial, el rep la comissaria dels Mossos d'Esquadra, el reben els comandaments policials, no passa pel departament. I obeeixen les ordres d'un jutge. Ara, dit això, jo vull, en aquests moments, per exemple, no?, preguntar com és possible que un regidor com en Joan Coma, pel que ha dit en un ple d'un ajuntament, quan s'aprovava una moció, pel que ha dit, que també és un representant de la ciutadania, en aquest cas de Vic, que l'han elegit, que això s'arribi a judicialitzar, el que diu un regidor, el que diu i parla en un ple, per tal de ser citat per l'Audiència Nacional en un procés penal. Aquesta situació, des d'un punt de vista de qualsevol de nosaltres, dius... Per què ens fan aquesta... O sigui, per què es fa aquesta judicialització? Aquest és l'origen, L'origen és aquest excés de judicialització per, en aquest cas, doncs unes declaracions d'un regidor que un hi pot coincidir o no. Però no pot ser que això hagi obert un procediment penal. Ara, dit això, evidentment, els Mossos d'Esquadra, que són policia judicial, si en un moment donat reben una ordre d'un òrgan judicial... estan obligats a complir-la. I encara que el conseller els hi digués que no la complís, la responsabilitat és personal del mosso que rep l'ordre. Per tant, jo he de defensar el cos policial de que està fent bé la seva feina, que la intenta fer sempre amb la màxima professionalitat, proximitat i voluntat de servei. I quan alguna cosa no es fa bé, evidentment que també des d'afers interns s'han d'exigir totes les responsabilitats. Però jo que denuncio aquesta judicialització, que defenso els càrrecs electes de Catalunya i que defenso persones que crec que estan en procediments judicials que mai s'haurien d'haver obert, però també demano que això no es barregi, perquè estem fent un trist favor a la consolidació també de la nostra policia, sí, o del propi govern. Jo també vull dir una cosa, i ho dic públicament. El que ha fet el Departament d'Interior ho ha fet el govern de Catalunya. I ho sap el govern de Catalunya. I no he fet res per lliure al conseller d'Interior. Res és res. I per tant, si es vol atacar el govern de Catalunya...
Per tant, quan sabien que...
no s'ha interferit amb la tasca que han de fer els Mossos d'Esquadra quan són policia judicial, que no es posen a veure com els Mossos d'Esquadra... Diu, posar imaginació, jo ho respecto, però evidentment una alternativa que haguessin entrat a l'Ajuntament uniformats i que haguessin...
Doncs, és discutible, perdoni,
és discutible i ho respecto,
per saber-ho.
Al final, jo el que he de defensar és que els Mossos d'Esquadra, amb la seva tasca de policia judicial, hagin de fer la feina que se'ls encarrega des del jutge.
Ha de marxar. M'agradaria només preguntar-li, per acabar, de debò, com va funcionar la detenció de l'alcaldessa de Berga? És a dir, qui rep la informació, qui executa, aquesta persona que ha d'executar la truca? Vostè truca al president de la Generalitat?
La informació la rep l'ABP de la zona, l'àrea bàsica policial, i es fa de la forma que es pot coincidir o no amb la forma en què es va fer, i per tant jo respecto també les persones que hi puguin discrepar, però a 2:15 de 8 sembla ser que la van trucar, va baixar al cap d'uns 25 minuts i al voltant de les 8, sense passar per comissaria, se la va traslladar directament al jutjat, es va fer amb un cotxe no logotipat.
I això és el tracte que hagués rebut qualsevol?
I amb Mossos no uniformats. Es va fer de la manera que pogués generar una menor càrrega, en aquest cas, per la persona.
Vostè
i sembla,
informada?
Pel que he llegit, perquè no hi ha parlat, però sembla que l'anterior cap dels Mossos d'Esquadra de la zona n'havia estat parlant fins i tot a nivell amb l'alcaldessa, que jo no ho sabia, doncs, que això havia passat, però... Jo, en tot cas, respecto aquesta actuació que han fet el cos de Mossos d'Esquadra. Entenc que sempre pot ser opinable.
Vostè està informat, conseller?
Si independentment del que pugui saber el president de la Generalitat, del que pugui saber el govern o el Consell d'Interior, el que compta, en aquest cas, és que no podem interferir...
Però vostè ho sabia?
No podem interferir com a policia judicial. No es pot interferir mai, amb les funcions que han de fer el cos de Mossos d'Esquadra. Evidentment, el cos de Mossos d'Esquadra té una direcció política que la té el president de la Generalitat i el conseller d'Interior. Té una direcció política, però aquesta direcció política, ho va explicar molt bé el president, no pot interferir amb la tasca que fan els Mossos d'Esquadra com a policia judicial.
Havia de marxar 2:15, són 2:05 però el Joan López Heredia, això... És un cas excepcional que se li va fer d'aquesta manera o qualsevol altre ciutadà se li podia tractar d'aquesta manera com a alcalde?
Jo entenc que els Mossos d'Esquadra, com a policia judicial, intenten sempre fer les coses de la millor manera quan han d'executar un ordre. Una ordre que no ens agrada a mi, personalment, que considero tan injust també que s'hagi judicialitzat a l'alcaldessa de Berga. Ho trobo tan injust, tant, que estem portant als tribunals actuacions que no hi haurien d'estar. Ho trobo tan injust, tan apartat d'allò que voldríem que fos, doncs, el funcionament normal d'una justícia que investiga allò que és prioritari, no? I per tant, a mi em dol que passin aquestes coses.
Si Catalunya un dia és independent, vol dir que els alcaldes aniran només quan tinguin ganes, en tant que els assiti el jutge? És que això de l'estat de dret... O sigui, podem discutir moltes coses, però no podem discutir l'estat de dret. Jo entenc la seva resposta, i és la resposta, jo crec, que s'espera del conseller. Però és que aquí estem confonent dues coses. Els motius perquè cita l'alcaldessa i el fet de que si et cita un jutge et presentes. Però això no aquí, i a qualsevol altre lloc del món on la gent, doncs, en fi, no visqui els arbres.
Conseller, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a tots, que per cert avui presentem una aplicació mòbil molt important per les víctimes de violència de gènere, que serà innovadora, en el sentit de que, amb el seu consentiment, formaran part d'una base de dades, i aquesta base de dades, que tindrà el 112, quan aquesta víctima truqui des del seu telèfon o fins i tot des del seu fixe, el 112 rebrà ja una alerta que sabrà que està trucant una persona que és víctima de violència de gènere, i activarà abans tots els procediments, i a vegades potser no podrà ni parlar, però amb la mera trucada ja sabrà amb geolocalització.
És que estem fracassant,
i per tant és una aplicació innovadora, sí, a tot l'Estat, que ho han fet en col·laboració amb el propi Poder Judicial, perquè aquí hi ha una protecció de dades, que evidentment ha de ser voluntàriament la persona que entri en aquesta base de dades i ho vulgui així. Però ara per això els he de deixar, perquè fem una...
Sí. L'aplicació de violència masclista, de geolocalització,
encara,
és la manera en tot l'estat...
Crec que és un fet
innovador,
són massa dures, i per tant, qualsevol cosa que ens ajudi també a detectar-ho, doncs serà benvingut.
Moltes gràcies, conseller.
Gràcies a tothom.
Fins ara. Són 2:15. Bona tarda.